Al 91.5 ens escapem. Fem el camí dels monjos.
Quinze minutets i arribem al punt del migdia, al punt de les 12, i aquesta hora dels divendres, com sempre, mirem cap al cap de setmana per veure què podem fer. És el camí dels monjos i ens acosta, com sempre, l'Albert Prat. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Avui on es porta?
Avui, precisament, com hem dit abans, farem el camí dels monjos literalment.
Que
parlarem
bé
de la ruta que dona nom a la nostra secció, el camí dels monjos, que uneix els monestirs de Sant Cugat i de Sant Llorenç del Munt. Diu la llegenda que els monjos d'aquest últim emplaçament van demanar permís al bisbe de Barcelona per assentar-se en un altre indret, ja que les seves terres no eren gens productives i l'aïllament del monestir els feia patir el mal de la tristesa. Ja veurem després que no és ben bé així, Sergio, però perquè ens ho expliqui tot plegat millor, tenim amb nosaltres Josep Canals, tècnic d'ús públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Bon dia. Comencem per la primera pregunta, potser més general. Qui faci el camí dels monjos podrà fer-se una idea de com era el Vallès abans?
Jo crec que no, eh? Jo crec que el Vallès ha sigut una comarca amb molta dinàmica econòmica i està travessada, tallada per moltes infraestructures viàries i han crescut polígons, els pobles són molt més grans que no pas eren. Jo crec que ben bé no serà la mateixa visió.
Evidentment, però de dues maneres, tot i que potser és una mica, sembla una mica complicat, sí que el Camí dels Monjos ha sobreviscut més o menys bé a aquesta urbanització tan salvatge que hem dit.
Sí, sí, malgrat tot, evidentment encara es poden contemplar paisatges agraris i forestals, eh? També hem patit algun incendi, però no, encara podrà veure algun paisatge forestal i agrari a la plana, i sobretot a la que arribi a la muntanya i surti de les urbanitzacions de Mata de Pera, llavors ja es trobarà en un entorn natural magnífic.
Perquè de fet recorre bona part de les poblacions més grans del Vallès, sortint de Sant Cugat.
Sortint de Sant Cugat passa per sobre Rubí i tot passa a tocar Terrassa i entra a Mata de Pera, més o menys. Aquest és el recorregut així més urbà que fa.
Quin tipus de paisatge hi trobarem en aquest camí?
Com deia, sortint de Sant Cugat, doncs encara es pot apreciar espais agrícoles i forestals de la plana, i aleshores, a mesura que aquests espais són, en què la plana són sobretot dominats pel bosc de pi, i a mesura que ens enfilem cap a la muntanya de Sant Llorenç, el pi deixa pas a les alzines.
Són 26 quilòmetres de camí. Segurament fer-lo sencer reclama una preparació.
Una mínima, jo crec que un mínim hàbit de caminar, sí, perquè no vol, molta gent és capaç de fer-los, però potser llavors, quan hagi acabat, no haurà tingut una experiència prou positiva, no? Perquè no deixa de ser ja una molta estona de caminar. Jo calculo que així de pas normal, 7-8 hores, i si parem sobretot per esmorzar i dinar, que això ja ho comporta, doncs ja és, com aquell que diria, és gairebé més de mitja jornada caminant. Penso que no tothom n'està preparat per poder-ne gaudir, tot i que no és una distància que vaja, per la majoria de la població pot fer-ho.
I a més que és una ruta amb desnivell.
Sobretot el tram final, clar, perquè ens hem d'enfilar al monestir de Sant Llorenç del Munt. El que sortim de Terrassa, Mata de Pere, està a uns 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i hem d'arribar fins al cim de Sant Llorenç, que són 1.100 metres, vulguis que no, sí, clar, és una mica de desnivell, tot i que de Sant Cugat a Mata de Pere és relativament pla.
El que sí que fa un dels atractius principals d'aquest camí és el fet de que uneix dos monuments del romànic prou importants de la comarca. És un dels principals atractius del camí.
Jo crec que sí, fonamentalment aquesta part de gaudir d'un bon dia i de la natura, jo crec que no es pot passar per alt, doncs, els vestigis arquitectònics, no? El monestir de Sant Cugat ja el coneixeu prou, i el monestir de Sant Llorenç, situat sobretot al cim, és molt singular i no és que tingui unes ornamentacions gaire riques, però bé, és una joia del romànic.
Volíem incidir una miqueta més en aquest monestir de Sant Llorenç del Munt, perquè el monestir de Sant Cugat, lògicament, el coneixem prou bé. Quina mena d'activitats hi podem fer allà? O simplement és, o hi ha alguna mena de visites, algun...
Sí, el monestir és un equipament del parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, gestionat per la Diputació de Barcelona, i ofereix visites guiades els diumenges a les 11 del matí. Una mica de visita per apreciar sobretot el tema més arquitectònic. A part d'això, el monestir funciona com a punt d'informació del parc, podem tenir informació de diferents indrets del parc i del mateix monestir, etc. I també podem fer-hi un cafè i menjar una mica. També funciona com una mica de restaurant de muntanya. Penseu que el que fa bonic aquesta excursió és que quan arribes només hi ha pogut arribar gent a peu, no té una carretera per l'altra banda, no? Això el fa doblement atractiu, a part de dominar les vistes i de poder gaudir del Pirineu i de poder fer una vista als 360 graus molt, molt, molt bonica, molt interessant, doncs penseu també que les mercaderies hi pugen a bast encara, encara hi ha una colla de muls i rucs, i el menjar i les deixalles i els envasos buits de les bombones, etc., es fa llums del bestiar encara.
Per tant, és una miqueta encara els pocs llocs més o menys verges que queden per Catalunya, sense que hi arribi ni carretera ni...
I tan a prop que el tenim, sí, perquè no deixa d'estar a menys de 50 quilòmetres de Barcelona, molt menys de 50 quilòmetres, sí. És un indret molt singular amb això. Pots pujar moltes muntanyes per una vora que gairebé no tinguis elements artificials, però el muntanya de Sant Llorenç només s'hi arriba a peu. Això el fa doblement interessant.
De fet, això que deies és un dels leitmotivs, diguem-ne, d'aquesta secció, que és ensenyar coses que tenim molt a prop i que a vegades no acabem de conèixer. Deies precisament que la vista des de dalt de tot és privilegiada, és un cim que pràcticament deu estar més o menys sol, per tant pots veure lluny.
Està totalment aïllat. El Montcau, que és el segon cim del parc, és una mica més baix, uns 50 metres més baix, i queda prou decantat com perquè no tapi pràcticament res. Des de les muntanyes del Cap de Creus en dies clars, tot el Pirineu, tot el Pirineu Oriental de cap a cap, això sí, des del Canigó fins al Puigmal, el Cadí, el Port del Comte, llavors encara hi ha alguna finestra així entremig del Bou Mort i el Port del Comte, que es veuen cims del Pallars Sobirà, el Montsec, llavors ja estic tancant la volta així de l'horitzó cap a Montserrat i les muntanyes de l'Alt Camp, un part, no? El Garraf, i vull dir que es domina molt, molt territori.
Ara, centrant-nos en la llegenda del que parlàvem abans, dèiem que potser no és ben bé exacta aquesta història.
No, el que sí que és exacte és que efectivament entre el monestir de Sant Llorenç i el de Sant Cugat no es travessa cap riera, s'agafa sempre la carena, des del punt més alt de Sant Llorenç. Si anem baixant per una carena, si no ens equivoquem de carena, és la del camí, està ben indicada, lògicament, està senyalitzada. Aquest camí forma part, que això ho hem dit, d'un sender senyalitzat amb la normativa de la Federació d'Entitats Excursionistes, que és el blanc i el groc. I llavors, entre la senyalització del parc i la dels excursionistes a baix a la plana, doncs podem seguir-lo perfectament. Llavors, aquest camí va sempre per carena, mai travessa cap torrent. D'aquí, sobre aquest fet, que sí que és real, es va bastir una llegenda que no, jo crec que no, perquè a mi em sona, i d'altra gent també, a vegades ho comentem. Avui aquest matí he aprofitat una mica per documentar-me, i el monestir de Sant Cugat és uns 100 anys més antic que el de Sant Llorenç. A més, diuen les fonts que segurament en un antic castell o fortificació romana sempre hi va haver-hi algun tipus d'establiment religiós, cosa que Sant Llorenç no es té cap documentació d'això. No vol dir que no hi fos, però en principi la documentació no ho indica. El que sí que sabem que Sant Llorenç, a vegades que s'ha fet algunes obres de restauració en el monestir, han sortit restes de ceràmica ibèrica i romana. Vol dir que, clar, un cim tan evident per la plana del Vallès havia d'alguna manera sempre formar part de l'imaginari dels déus d'aquella època, oi? Però que l'establiment del monestir molt probablement només es va fer a partir del 900 i l'any 1000 cap aquí, la consagració és de l'any 1000 no sé quan, no ho recordo exactament. El monestir sí que hi ha a l'església i alguna cosa hi havia l'any 900 i escaig, però el monestir de Sant Cugat és uns 100 anys més antic.
Doncs, Josep Canals, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i esperem que continuem animant a Sant Cugatencs a visitar aquest parc que tenim tan a prop i que a vegades ens costa de veure.
Esteu convidats, efectivament.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, Sergio, tenim amb nosaltres, a més, ara un convidat especial.
Sí, senyor, en Jordi Franquesa. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, tinguem.
I benvingut a l'estudi de Montbernils, avui divendres, no dimecres, que és el dia que acostumes a venir tu, amb la tertúlia dels grans.
Dels grans, sí.
Sí, i avui benvingut, que l'Albert t'ha convidat perquè volia parlar amb tu sobre aquest camí dels monjos, que el coneixes molt i molt bé.
Jo, home, molt i molt bé, de fet només el vaig recórrer una vegada.
Volíem parlar precisament...
I fa molts anys, això.
Volíem parlar de com era el camí com va ser aquell camí dels monjos que vas fer tu fa 40 anys, el que parlàvem abans de com era el Vallès abans i com és ara. Ens explicaves precisament que bona part del camí que tu vas fer ara mateix està cobert per polígons industrials o urbanitzacions.
És el que ara fa un moment comentàvem en Canals, que esclar, s'ha urbanitzat una quantitat. Penseu que quan nosaltres hi vam anar, Sant Cugat devia tenir uns 10.000 habitants. Una pila d'urbanitzacions que ara hi ha, doncs, de Collfabà, de Talacan, Canyameres, tot això no existia, eren camps. I recordo sortir del monestir, pujar cap a dalt a Sant Domènec, i llavors agafar la direcció de la Serra de Galliners, diguem, cap enllà de Televisió Espanyola, cap a Can Camps, més o menys, en aquella direcció, que llavors un dels termes que passa és Sant Quirze, també, que Sant Quirze ocupa una part de les fonts. I bé, ara doncs ja veieu com està. Si passegeu cap en direcció de la televisió, està absolutament urbanitzat, de camps no en queden, llavors tot eren camps. I després d'això anàvem cap a les fonts també per dalt la carena. Actualment ja es veu ja des de lluny que les fonts han envaït absolutament tot el bosc. I ja llavors, i parlo de, ja dic, més de 40 anys enrere, ja hi havia alguns carrers que havien tallat el que hauria sigut l'antic camí dels monjos, passaven per l'est de Terrassa, que encara, m'han comentat que encara s'hi passa, perquè hi ha un moment que el camí passa just tocant a la tanca, a la tàpia del cementiri de Terrassa, que està en direcció de Sabadell, des de Terrassa. I llavors des d'allà, amb camps que encara n'hi ha ara en aquests moments, en direcció a Matadepera, arribant a Matadepera, doncs et trobaves que realment et dones compte de que tens una riera a banda i banda, però que passes pel mig encara, per la carena, no travesses riera. I llavors ja, anar enfilant la muntanya. Com deien Canals, cal estar un pèl preparat, perquè recordo un dels companys, potser era dels més grans, quan va quedar la mola se'ns va desmaiar i ens va clavar un ensurt considerable. Després es va recuperar, de forma que va poder baixar a peu fins a Can Robert, i en aquell moment allà agafàvem un autobús que parava el que en deien la Torre de l'Àngel, i d'allà tornar cap a casa. Realment, ho ha explicat molt bé en Canals, les vistes de Sant Llorenç són maquíssimes, i és una sorpresa. Jo em moc molt amb amics sobretot de Terrassa i de Sabadell, gent del Centre Excursionista de Terrassa, amb els que he compartit sortides a la muntanya, doncs, des de que tenia 18 anys, i ja en tinc 81, i encara, doncs, més de 4 vegades ens escapem a Sant Llorenç. Un dels molt bons amics, precisament, va editar fa un parell d'anys un llibre de fotografies de Sant Llorenç preciós, que em penso que s'ha exaurit perquè està molt ben fet. I, esclar, té una... comentem de la sorpresa de que entremig de ciutats tan poblades com Sabadell, Terrassa, fins i tot Manresa, perquè l'altra banda dona cap al Bages, doncs que hi hagi un espai encara tan ben conservat, tot i que els que són més muntanyencs fareix una mica una sèrie d'infraestructures que s'hi fan, que possiblement són necessàries per perills d'incendis i tal, sí. Però s'obren camins i a vegades dol una mica, no? Perquè algun tros de paisatge potser és molt més sí, una mica.
És un indret fantàstic, de fet, el Sant Llorenç, la Mola, és un lloc... Jo que sóc de Terrassa, queda dir.
I Montcau, sí.
I Montcau és un lloc preciós, sí, per passar un diumenge, sí. és genial.
Qualsevol dia. Sí, els jubilats, els dies de cada dia, també hi ha tanta gent.
Home, de fet, és un dia de cada dia que hi ha menys gent, s'està molt més tranquil, això segur, eh? Diumenge hi ha moltíssima gent i és una miqueta
més difícil. I el dijous acostuma a ser un dia que s'hi troben molt jubilats. Es trobaven grups de Manresa, de Sabadell.
Doncs bé. Jordi, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí al Camí dels Monjos.
Gràcies a vosaltres.
I ens veiem a la Tatura dels Nans dimecres.
Molt bé.
I Albert, gràcies. La setmana que ve, més i millor. T'acomiado ja i ens veiem dilluns.
Que vagi bé.
Adéu-siau.